Doncs ara, primer de tot, el que volem fer és saludar a la vicepresidenta del Consell Insular, Anna Joan, per fer un resum del que va donar de si aquesta segona sessió del ple de l'Estat de l'Illa, en què després dels discursos de la primera sessió, doncs ahir era el torn de votar propostes, concretament 23, tant de l'oposició com de l'equip de govern. Anna Joan, benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, Pepa, bon dia.
Bé, expliqui'm-nos un poc, segons el seu punt de vista del Partit Socialista, una mica com valora la sessió d'ahir, en què, bé, de forma objectiva podem assegurar que va ser doncs, una sessió en què va destacar pel tema de les propostes aprovades per consens.
Pepo, si me'l deixes fer primer un...
Sí, per suposat.
Volia agrair ahir tota la feina que van fer i les persones que van participar en su rescat dels passatgers i dels tripulants del barc encallat a Castaví, donar-los gràcies per la feina feta i que no tenim que lamentar que hi hagués ferits greus, que crec que és una bona notícia dins del problema que ha creat el barc aquest, que vaig embestit a Castaví i llavors encallat allí prop dels pas dels trucadors, però bueno, crec que fins al cap, pues, de moment podem dir que tenim una bona notícia perquè no hi ha ferits greus.
Ja pot ben dir. Bé, vicepresidenta, vostè mateixa, per on vol començar?
Pues bueno, jo el que volia dir de la sessió d'ahir, ahir es van debatre i es van dictaminar 24 propostes de resolució presentades per diferents equips de govern i per la Unió, de les quals pues bueno, se'n van aprovar exactament 21 per unanimitat, el que passa que n'hi havia una que va presentar la Unió referent al comerç local, que com que nosaltres com a equip de govern ja havíem presentat una bastant semblant, doncs ja la van retirar, però bueno, en definitiva serien 22 aprovades per unanimitat i 2 rebutjades.
Aquesta que feia referència al comerç local, un assumpte que a més és de la seva competència, si vol fer alguna...
Sí, bueno, es va aprovar pues, que creiem que davant de totes les conseqüències que està deguda a la pandèmia sofrida, pues, bueno, el comerç també l'està patint, com moltes altres persones, i creiem que és necessari pues, realitzar aquest pla d'impuls en el comerç local.
Clar. Bé, aquesta va ser una de les propostes aprovades per consens. A més, bé, no sé, es van parlar de pandèmies, es va parlar de medi ambient, es van parlar de transport marítim, de mobilitat,
sí,
també del CEPE...
Sí, realment es van aprovar pues, propostes de... Hi va haver acords de nivell econòmic, acords a nivell social i acords a nivell mediambiental. Podríem destacar, pues, bueno, a nivell mediambiental, pues, seguir impulsant la instal·lació d'energies renovables, l'utilització d'energia verd per part de Formentera, també seguir impulsant, treballant en la regulació i ordenació dels fondatges a tot el litoral. També es va aprovar pues, la creació i dotació de recursos de l'Agència de l'Habitatge. Vull recordar que és un tema que com a equip de govern ens preocupa bastant i esperem que la creació d'aquesta i dotació de recursos d'aquesta agència pues, serveixi per donar un impuls a el problema de l'habitatge que tenim a Formentera. També, com he comentat abans, es va aprovar per unanimitat doncs, la redacció i implementació d'aquest pla d'impuls en el comerç local.
Sí.
Vull recordar que serà que té que ser un pla que té que costar donar diagnosi de la situació del comerç local a Formentera, tenim que establir uns objectius i també doncs, les accions a desenvolupar per poder arribar a aquests objectius. També es va aprovar doncs, redactar i implementar un pla integral per a persones amb diversitat funcional. Crec que és molt necessari a Formentera aquest pla, i bueno, també seguir treballant amb mesures econòmiques per poder pal·liar la pandèmia, les conseqüències de la pandèmia.
Un parell d'aspectes fonamentals pel que fa a l'illa de Formentera i que fan referència a una cartera, en aquest cas de Medi Ambient, d'un conseller també del seu Partit Socialista. Una d'elles és la regulació i ordenació dels fondejos al litoral de Formentera amb l'establiment d'un número màxim d'embarcacions que poden fondejar el nostre litoral, 883, i l'altre el tema de fomentar les energies renovables a la nostra illa.
Sí, bueno, com he comentat abans, doncs hem de seguir treballant per poder regular els fondejos a tot el nostre litoral. Hi ha una feina feta de l'anterior legislatura on s'han establit un màxim de capacitat de càrrega i seguirem treballant amb aquesta línia i també doncs, donar un impuls ja definitiu a l'utilització de les energies renovables a Formentera.
Per cert, i sobre la barca de les 6 del matí...
També és un altre... Vam demanar que és del reglament que té que desenvolupar la llei de transport marítim realment sigui una realitat. Vam poder gaudir d'aquest servei de les 6 del matí i de les 10 i mitja de la nit durant uns mesos a principi d'any. Se va suspendre després per tema de la pandèmia. Ara de les 10 i mitja està funcionant.
La de la nit, sí.
La de la nit, la de les cites matinó, i seguirem treballant en relació a això.
Que, no sé si s'han posat en contacte amb algú de les navilieres, quina és la posició?
Bueno, s'han fet contactes a nivell de consell i, bueno, les notícies que tenim a dia d'avui per part de les navilieres no són favorables, però bueno, nosaltres seguirem fent feina a través del govern balear, que és amb qui ens té que garantir aquest servei.
Nosaltres tenim pendent una entrevista, en aquest cas amb la portaveu de la patronal de les navilieres, demà mateix dijous us la oferirem. Però bé, la postura en principi de les navilieres és que sense ajudes públiques no volen dispensar aquests serveis de les 6 del matí, per molta llei de transport marítim que obligui a oferir aquest servei a totes les formentereres i els formenterers que sense la barca de les 6 del matí, si han de tenir una reunió, diguem-ne, a primera hora a Barcelona, Madrid, Palma, on sigui, doncs han de fer nit a Eivissa, perquè si no, no hi ha manera humana d'agafar l'avió.
És una reivindicació i és una reivindicació vull dir, il·lícita, perquè realment ens fa falta aquesta barca, sí que treballarem a nivell de govern balear perquè es pugui gaudir finalment d'aquesta barca. I una altra cosa que s'hi volia apuntar, perquè també va ser un tema que es va parlar, és que es va demanar que s'ha reiniciat una vegada per totes l'atenció presencial en la CP Formentera. Jo el que vull dir en aquest aspecte és que hi va haver una proposta per part del grup Sa Unió i també una pregunta de la nostra diputada en el Parlament de les Illes Balears. Dir que des del dia 1 d'octubre nosaltres ja teníem la informació de que es restablia aquest servei i realment ahir aquest servei ja es va iniciar i estarem pendents de que realment el servei, així com s'està oferint avui en dia, cobreixi totes les demandes.
Bé, doncs fins aquí la valoració de la responsable del Partit Socialista, la vicepresidenta del Consell Insular, Anna Joan, sobre aquesta segona sessió del ple del debat de l'estat de l'illa que se celebra ahir i que, per cert, podeu recuperar a través del canal del Consell Insular del YouTube. Moltíssimes gràcies, vicepresidenta.
Gràcies a vosaltres.
9:32, 4:32. Va, us volem recordar també, per cert, que el Club de Jubilats de Sant Francesc del Club de Jubilats de Sant Francesc ofereix a tots els socis d'aquesta entitat un dinar gratuït aquest diumenge 11 d'octubre a l'hostal Los Rosales d'Espujols. Això sí, ho de reservar abans del dia 8, és a dir, abans de demà dijous, cridant en Julián, el president del Club de Jubilats. El telèfon és el 650-701-090. Repetim, 650-701-090. El telèfon del Julián, el president del Club de Jubilats de Sant Francesc, que recordem ofereix un dinar gratuït a tots els socis i sòcies aquest diumenge 11 a l'hostal Los Rosales. Tot seguit seguirem fent un repàs al que va donar de si el ple d'ahir, a la segona sessió del ple del debat de l'estat de l'illa, i ho farem ara amb la segona formació més votada de Formentera, en aquest cas amb el representant de Sa Unió de Formentera, Llorenç Còrdova. Aquí ara podem saludar en viu a l'estudi de Ràdio Illa. Senyor Còrdova, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia, què tal?
Supos que hi també, un poc com la vicepresidenta Joan, amb l'ai al cor i pendent de les notícies sobre aquest incident que va haver-hi amb el vaixell Ecolux, que va topar amb el litoral de Castaví i va quedar finalment encallat a Espàs.
Sí, la veritat és que crec que tots estàvem pendents a veure què passava i bé, que ens han de felicitar perquè aquest accident nàutic no hi va haver ferits i també donar senyora bona a tothom que va participar en el rescat i crec que una menció especial en els propietaris d'embarcació privada que va acudir a ajudar en aquests equips de rescat per poder traslladar els passatgers a port.
Alguna reflexió al voltant d'això, el fet de que fos finalment un Aurelio López d'Isla Azul amb la seva Zodiac qui acudís al rescat?
Bé, crec que ho ha comentat el conseller d'Interior avui justament en aquests micròfons. Al final, Formentera és Formentera i hi ha unes necessitats especials i som una miqueta especials per tot. Jo crec que això el que referma és, i perdoneu que m'entiri cap al tema polític, igual, que igual se pregunten una mica per aquí, la col·laboració públic-privada és imprescindible. A Formentera, un lloc com Formentera o Eivissa o qualsevol banda, no és qüestió de prioritzar una cosa per damunt l'altra ni donar medalles a un ni als altres. A veure, és un treball conjunt, al final. Els anys que he estat a Protecció Civil o simplement no vas estar a Protecció Civil, estant aquí a Formentera, veus que al final la gent es mou i les forces de seguretat fan la seva feina fins a on arriben i on poden i els medis que poden, i quan no arriben als medis públics, aquí estan els medis privats per ajudar i per fer-ho. Igual els medis privats tampoc, tots sols no podrien fer res, és una feina conjunta al final.
Va, ara sí, fem un repàs a el que va donar d'ací al ple d'ahir. Déu-n'hi-do, conseller, abans ho comentava amb la senyora Joan, no? Destaca el número de propostes aprovades per consens entre una i altra formació.
Sí, aquí jo sé que vosaltres som molt flexibles i això avui us demanaria una miqueta més de flexibilitat, si és possible, en els temps, perquè justament... M'agradaria començar amb un resum. Es van presentar 24 propostes, 12 eren de SIC Govern, de Gent per Formentera i SOE, 11 consellers i 12 de SUNIO, que som 6 consellers. Aquí està la primera sorpresa que no se n'ha parlat, i naltros mos estranyen molt, en els plans de l'estat de Formentera.
Sí?
No es presenten les propostes per equip de govern i oposició. El que es fa és que es presenten proposicions per part de tots els grups polítics per separat, o sigui, Gent per Formentera, SUNIO i SOE. Però els grups de l'equip de govern han decidit presentar-les conjuntes i fer-ne 12 en lloc de les 24 que podríem haver fet. Com que ja no puc demanar a la representant de PSOE que s'han anat, doncs m'agradaria que el representant de Gent per Formentera, si entra allà una miqueta més tard, em pogués explicar per què els grups polítics de l'equip de govern han renunciat a poder presentar 12 proposicions més en ve de Silla de Formentera.
O sigui, cada grup polític pot presentar un màxim de 12 proposicions, i en aquest cas, GPRF-PSOE, vostè assenyala, a veure, i així és, van presentar 12 propostes, i la Unió de Formentera 12 més. Vostè es pregunta per què no van utilitzar, diguem-ne, doncs el dret que tenen de 12 al PSOE i 12 a GPRF.
Crec que haurà sigut millor per Formentera, o com més coses proposem i duguem a debat i es puguen tirar per endavant, moltíssim millor. Jo no dic que això no es pugui fer, que no sigui legal i que no estigui bé, però bueno, crec que és una oportunitat perduda. I a més una mica té lògic que 11 consellers de l'equip de govern presentin 12 proposicions i que 6 consellers de l'oposició en presentin 12, i perquè no en podien presentar més, pues és una mica estrany. Volia treure aquest tema, que sembla que no se n'ha parlat, però crec que és bastant important. De l'equip de govern es van aprovar 10 per unanimitat i només una va ser amb abstenció, que llavors si em dona temps explicaré aquesta abstenció, i l'Unió se'n van aprovar 9 per unanimitat i 2 van ser rebutjades. M'ha sorprès molt la consellera Joan quan ha comentat que aquesta proposició que duen ells sobre el tema de comerç, d'incentivar el comerç, les dues parts, o seguit de govern i la Unió, com que no podem parlar de grups polítics, les dues parts duiem la mateixa, i el que vàrem fer és, com que primer es va tractar la seva, vàrem decidir modificar la redacció en les redaccions de les dues propostes, la seva i la nostra, presentar una conjunta per part de tots els grups polítics i aprovar-la. I nosaltres vàrem retirar la nostra. Però, clar, explicat de la manera que s'ha explicat, que és que ells varen aprovar la seva o varen aprovar la seva per unanimitat i nosaltres varen retirar la nostra, crec que és una veritat una miqueta a mitges.
Ara expliqui-ho bé, conseller.
Sí, és així. Al final, el que havíeu comentat, crec que va bastant de diàleg, crec que es va treballar bastant en intentar consensuar les propostes, les redaccions, es va haver moltes modificacions de texta per intentar que tot s'aprovés per unanimitat. Jo crec que això és el que la gent vol veure, que en moments com aquest d'ara, tant equip de govern com oposició, l'equip de govern que s'obri a les propostes i que l'oposició no sigui sempre crítica i sembla que sempre vagi a erosionar. Es varen presentar 24 propostes, de les quals es van sortir pràcticament totes per endavant, perquè va haver una feina de consens.
De 24 es van quedar en 23 al final, per allò de la comerç.
Perquè nosaltres vàrem retirar una d'elles, i les altres doncs pràcticament totes es varen aprovar. És el que dic, es van aprovar 10 de l'equip de govern i 9 per unanimitat també de la Unió. Les nostres, que no han sortit igual tant, doncs vàrem instar el Consell a redactar i posar en marxa un pla de promoció turística, un pla d'impuls de turisme, perquè creiem que la situació que s'ha donat aquesta temporada és molt diferent a la d'altres anys, i no podem anar simplement a dir, bueno, anem a modificar el que es va fer l'any passat per fer l'any que ve una coseta més. Es té que fer un pla específic per això, que bé, això duria molt de temps igual explicar-ho, però allà està. Vàrem instar a redactar el pla de seguretat vial de Silla de Formentera, molt important, una sèrie de punts diguem-li, conflictius a l'illa de Formentera, allà on tenim accidents, i necessitem un pla per solucionar aquest problema. No podem anar posant solucions com s'encreuament de Porto Salà, que sí, que s'han tallat un plet de sabines i s'ha fet alguna cosa.
S'ha reduït la velocitat.
Sí, no, ja hem vist efectivitat, vull dir, no acaba de ser efectiu. Es té que tenir un pla de totes les coses. També varen demanar que es fes un pla de carreteres, es va aprovar per unanimitat, varen instar, o tenim idea d'instar que totes les forces de seguretat de Silla poguessin parlar, coordinar, perquè hi hagués pues, servei durant 24 hores i que es poguessin cobrir les necessitats de seguretat en tot moment. Sabem perfectament les limitacions que tenim, sobretot de policia local. El mateix conseller d'Interior va calcular entre 18 i 22 policies locals que fan falta a dia d'avui i n'hi ha 8. Vale, això, una altra proposta es va dir que s'hauria d'arreglar, però el que dèiem nosaltres era d'intentar coordinar d'alguna manera a nivell local. Això ens varen remitir a la Junta de Seguretat, que és una junta que es reuneix dues vegades en l'any, que té les seves funcions, però que nosaltres pensàvem que podríem haver parlat, en que fos de manera extraoficial, igual no,
sí, sí.
No una organització, perquè nosaltres no tenim competència com a consell per fer això d'aquí, però que es podria haver fet alguna aquí. La conjunta aquesta que havíem dit del Pla Sectorial de Comerç, l'ampliació de l'Institut Marc Ferrer, que ja compta amb una partida pressupostària per part de l'administració i que no s'ha fet, i aquí jo crec que és important per dues coses. Primer, per el que es va demanar d'inici, que es pugui ampliar la formació disponible a l'institut, però ara també per aconseguir més espai, per complir les mides de distanciament i que hi hagi més alumnes que puguin rebre la formació de manera presencial, que és com realment es té que donar. Vàrem instar també a redactar i desenvolupar els plans d'ordenació, urbanització i sanejament dels nuclis de Ses Verdetes, des Camarell i de Ses Roquetes, són nuclis urbans, on de recordar, i que això es fes en su consens dels veïns i de tots els grups polítics. Són nuclis urbans deixats per aquest i pels anteriors equips de govern, i hem de recordar que, per exemple, a Camarell, a dia d'avui, no hi ha xarxa de sanejament. Vull dir, estem a l'any 2020 i no hi ha una xarxa de sanejament. És com si es tractés com a veïns de segona la gent d'aquests nuclis urbans.
A veure, és d'una circumstància que Camarí hem d'aguantar una sèrie d'infraestructures que tots ens van molt bé, però que són molestes, no ho oblidem, desalinitzadora, el tema de la generadora d'energia, no? La subestació elèctrica,
justament.
El butà, etc. I en canvi no tenen una cosa tan bàsica com el sanejament.
Com el sanejament, que és bàsic. I és un nucli turístic, està reconegut com a nucli turístic. I ara s'han presentat una sèrie de projectes per subvencionar que haver anat molt bé, poder presentar alguna cosa per a aquests nuclis que estan abandonats, és que no trobo altra paraula més suau per dir-ho, estan abandonats i els veïns estan bastant emprenyats, es podria haver demanat una mica ajuda i tampoc s'han inclòs amb aquests projectes que s'han demanat dins els fons que es repartiran. Llavors hi va una proposta que es va fer una transaccional per adequar el text realment al que hi havia, allò on demanàvem un millor finançament per part de la comunitat autònoma perquè per diversos motius s'ha augmentat molt la despesa en su sentit de protecció a menors. Mm-hmm. Les pasteres que han arribat, perquè hi ha hagut més casos, i excepcionalment la despesa és molt més alta. Vàrem parlar de recolzar l'activitat del sector primari i potenciar els productes locals. Vàrem instar els governs de l'Estat a crear el jutjat de primera instància, registres de propietat i mercantil de l'illa Formentera, reivindicació històrica, però que encara no s'ha fet. I bé, llavors també vàrem instar a que el govern de les Illes Balears mantingués oberta l'oficina de Sibàbia a Formentera amb una atenció presencial de forma continuada i que s'augmentés les inversions en habitatge a la nostra illa i, sorprenentment, molt vàrem votar en contra. No sé encara què té de dolent demanar que el servei de Sibàbia es doni a Formentera i es doni de manera efectiva i que s'augmentin les inversions en habitatge a l'illa de Formentera. Vull dir que l'equip de govern voti en contra d'això ens va sorprendre bastant. I llavors igual he deixat per l'últim el tema de SEPE. Ahir mateix s'ha diputat per Formentera, en la mateixa línia que anàvem nosaltres, no perquè haguéssim acordat, sinó perquè crec que estem d'acord en que és importantíssim que SEPE tenga servei a l'illa de Formentera. Posant el pla d'ahir, en el mateix pla, l'equip de govern es va dir que des del 10 d'octubre ja es podien agafar cites i que en aquell moment s'estava tenent en el públic, o sigui, en aquell moment que estàvem en el pla. Ens varen demanar de retirar la proposició, però com que ja sabem el que va passar l'última vegada, que és que va venir una persona en setembre de l'any passat, perquè havíem presentat nosaltres una proposició, es va aprovar en agost, en setembre, el dia 17 de setembre va venir una persona, però al cap d'una setmana va demanar sa baixa i se'n va anar, i a partir de llavors doncs, aquest servei no es havia donat bé, havia vengut alguna funcionària de Vissa de tant en tant, però no es donava servei, el que varen fer va ser no retirar-la i varen modificar la proposta demanant que, bé, doncs si no es dota de manera urgent d'administratius, que sembla que, segons diuen, ja està fet, doncs que s'asseguri aquesta atenció presencial continuada, i seguit d'Uban ho va acceptar, i, cosa que és d'agrair, i es va aprovar per unanimitat. El que passa és que va repel·lar aquí a Radu Villavaldos mateixos en ser diputada per Formentera Sílvia Tur. Ella no tenia aquesta informació tampoc que m'ho havien donat en altres esplè, cosa que crec que, sent dels mateixos grups polítics, estaria bé, i que ella mateixa havia dit que el mateix matí havia intentat agafar una cita telefònica i li va ser impossible, perquè el sistema de cites que hauria d'estar actiu des de juny, doncs no funciona.
Això ho va explicar ahir la diputada al ple del Parlament, ho va escoltar abans a l'informatiu.
Exactament, ho dic perquè, bé, ho vaig escoltar. Realment, ella es havia posat en contacte amb nosaltres el dia abans, ens va felicitar per presentar aquesta proposta, perquè ella l'anava a presentar just en el mateix moment en el Parlament i nosaltres la presentàvem allà en el ple. I bé, el que hem de dir és que hauran d'estar pendents d'aquest servei tan important, a veure si funciona o no funciona, i dir que mos van vendre la moto en el pla, perquè això no és veritat. Un últim detall...
Telegràfic, per favor, senyor Córdoba.
Sí, voldria explicar aquesta abstenció a l'anell ciclista que aquest any volent, perquè pot semblar sorprenent. Es vol fer una ruta ciclista turística en una àrea protegida d'especial interès, tots la coneixem, la zona sud de l'Estany, que hi ha el camí dels Brolls, és una zona on viuen i reprodueixen moltes espècies d'aus protegides i és una zona de nidificació i alimentació. Per supost, des de la Unió estem d'acord en que no hi puguin passar vehicles a motor per aquesta zona, ja s'entén que ho ha prohibit fa temps. També estem d'acord en impulsar l'ús de la bicicleta, des de la Unió som molt pesats demanant els carrils bici, Formentera i tot això, aquest no és el problema, però pensem que incentivar i potenciar des del Consell que milers de persones passin per una zona natural tan delicada no ho veig gens clar. Però és que quan vàrem demanar si hi havia cap estudi de mesures d'impacte ambiental que aquesta activitat produiria, i ens varen dir que no hi havia cap estudi, que no hi havia res, nosaltres no podem recolzar una mida d'aquestes maneres, per molt popular que sembli. Pues sí, serà... Es posar en bicicleta sembla que sigui ecològic i sigui bé, però al final el que estan fent és incentivant i potenciant que milers de persones passin per una zona protegida i que, a més, no hi ha cap estudi d'impacte mediambiental. Nosaltres vàrem demanar que quedar registrat es per què d'aquesta abstenció i no un vot a favor, i sí que m'agradaria explicar-ho, perquè si no, la veritat és que podria semblar molt estrany que no recolzéssim una cosa així.
Llorenç Córdoba, portaveu de la Unió de Formentera, el líder de l'oposició, moltes gràcies per fer-nos aquest resum del que va donar de si aquesta segona sessió del debat de l'estat de l'illa.
Moltes gràcies i bon dia.
Finalment és el torn de Bartomeu Escandell, de Gent per Formentera. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Bon dia, què tal, com anem?
Bé, contents de xerrar amb vostè mateix. Per on vol començar?
Pues mira, començaré per allà on ha acabat en Llorenç, perquè em fa una mica de sorpresa escoltar. S'Unió, no volem que els cotxes passin per aquest camí. Nosaltres volem potenciar la bicicleta, sempre ho hem dit, i la bicicleta és el prioritari per la Unió. Però, en canvi, no volem que hi hagi la ruta verda pel camí dels Brolls, que ja és una ruta verda actualment. I el que es vol és pacificar a més aquest lloc i que els valors naturals vaiguen en balsa. Però bueno, són aquestes incongruències que he tingut el gust d'escoltar just mentre esperava entrar en línia. Llevat d'això, bé, jo crec que ha estat un ple molt productiu, un ple llaunes consens, ha estat, pel meu punt de vista, la paraula, i és que crec que tots hem estat d'acord en quasi tot de com ha d'avançar a Castilla, i també content com a integrant de Gent per Formentera, perquè bé, anem desplegant ja des de l'any 2007 el programa electoral i el que nosaltres hem dit a la gent de Formentera que volíem per a Castilla, i a poc a poc es va materialitzant, ja fa 14 anys, i s'està duent a terme pues una línia política que jo crec que s'ha encertada. Hi va haver propostes de tots els caires, a nivell medioambiental, a nivell d'estendre els fondejos regulats, ara que aprovats els plans de gestió ja podem, mitjançant el govern de les Illes Balears, poder regular el fondeig a tota l'illa. És una fita molt important que jo crec que hem d'aprofitar, i aprofitant els estudis tècnics i els projectes que havíem fet a la darrera legislatura podrem desplegar aquest fondeig a tota l'illa, que bona falta ens fa per tal de que la gent pugui disfrutar de la mà, però d'una manera correcta i regulada. També en les energies renovables, una aposta per l'energia renovable a Formentera a nivell domèstic, perquè Formentera no es converteixi en un gran camp de plaques, sinó que es faci d'una manera acurada i respectant el paisatge i l'idiosincràsia de Formentera. Crec que aquí també hi vàrem estar tot d'acord. Llavors, a nivell de mobilitat sostenible, seguint les polítiques de mobilitat sostenible, que Castanella cicloturista al costat de l'Estany, però també poder connectar de manera ciclista els Pujols amb la zona d'Illetes, també serà una feina a fer d'aquí endavant per tal de potenciar, i no només dir-ho, sinó potenciar l'ús de la bicicleta i una mobilitat sostenible a l'illa de Formentera. Sempre també vàrem aprovar una proposta de millorar la seguretat a les carreteres i fer-les més segures per la nostra gent. Clar. També, referent a la mobilitat, i en aquest cas en esport, demanar a l'autoritat portuària, ja s'ha fet feina des de fa molts anys per intentar reordenar l'esport, així se li demana, amb un amarrament social, que nosaltres el vinculàvem a Club Nàutic, i poder tenir espai per tot aquest sector comercial que ara està reclamant espai portuari per poder dur a terme la seva activitat, així com seguir reclamant que no s'aturi el servei de la barca de les 6 del matí i de les 10 i mitja per tal de poder donar un servei a la gent de la nostra illa perquè pugui agafar els primers vols i pugui tenir una connectivitat lògica i bona amb l'exterior. També a nivell econòmic vàrem aprovar...
Recordem, només una puntualització, conseller...
...consensuada també en les diferents agents socials i econòmics de Formentera i els partits polítics, un paquet de mesures econòmiques per tal de pal·liar els efectes econòmics que la pandèmia deixarà damunt la nostra illa treballar també en favor de l'habitatge. Jo crec que es varen tocar tots els colls en aquest cas i va ser una sessió, jo crec, que on va brillar el consens per damunt de tot.
Conseller, sobre el tema de la barca de les 6 del matí, sabem alguna cosa al respecte de la voluntat del govern balear d'aprovar d'una vegada per totes ja aquest decret que desenvolupi reglamentàriament la llei de transport marítim, que ja fixa aquesta barca de les 6 del matí, també l'última de la nit, i a més també doncs, es vol sol·licitar dins d'aquest decret que es limitin les excursions marítimes i es fixin uns mínims i uns màxims de freqüències, etc.
Sí, jo crec que des de Formentera s'ha fet una proposta molt, molt lògica i acurada. Jo des que jo tinc record, 14 anys demanant que es desenvolupi aquesta llei de transport marítim. A Formentera, i se'ls he explicat per aquí, per passiva, en el govern de les Illes Balears, a Formentera, l'única manera d'entrar i sortir és via la línia amb Eivissa. I això d'aquí s'ha de tenir en compte, és una especificitat que hem de tenir. I el que no podem és privar de la mobilitat de la gent de Formentera, doncs perquè se mos vol comprar un milió amb altres illes. Nosaltres tenim una problemàtica diferent i hem d'assegurar aquests dos viatges. També fer una regulació lògica de lo que ha de ser el trànsit entre Eivissa i Formentera i no tenir 180 viatges que van tots buits en l'estiu i llavors si vam quedar-nos amb tan pocs. Jo crec que s'ha de fer una regulació lògica i aquí hem de treballar tots, però sobretot aquí és que té la darrera paraula és el govern de les Illes Balears que ha de desenvolupar aquest decret una vegada per totes.
Bé, conseller, doncs no sé si ja vol afegir algun punt més, hauria de ser breu en tot cas, sobre el ple d'ahir.
No, simplement reafirmar-me en el que he dit. Jo crec que com a equip de govern vàrem fer tota una bateria de propostes en tots els sentits i crec que, bé, com et deia abans, com a integrant de gent per Formentera, creiem que és el camí que hem de seguir i és el que li hem dit a la gent que faríem i això farem.
Conseller Bartomeu Escandell, de GPRF, moltíssimes gràcies una vegada més. Que tingui un bon dimecres.
Moltes gràcies a vosaltres. Salut i bon dia.